Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Durant els propers minuts conversarem amb el sadorninenc Xavier Zambrano, escriptor i traductor al català de clàssics de la literatura com Sherlock Holmes, Dràcula o el seu darrer Frankenstein, que presenta just avui a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Parlarem de tot això i molt més tornant a la capital del Cava, on ens espera el Sergi Fernández.
Aquest divendres a la tarda a la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní de Noia, el sadurninenc Xavier Zambrano presentarà el llibre Frankenstein de Mary Shelley, de qui ha fet la traducció. De tant en tant el tenim per Sant Sadurní, presentant algunes de les obres que ha anat traduint. I Xavi, vens sota el braç amb un clàssic molt conegut. I primer de tot, una mica aquest nou repte, no? Perquè imagino que tota traducció, tot nou autor, autora, enfrontar-te, entre cometes, a ells i elles, sobretot al principi, com deia, ha de ser un repte, no?
Hola, gràcies per convidar-me. I sí, presentem a les 7 a la biblioteca. I bé, sí, és un clàssic i no només, com es diu, un clàssic del terror. Jo crec que és un clàssic de la literatura en general, perquè va molt més enllà. És un llibre molt filosòfic que tracta temes sobre, per exemple, què ens defineix, què defineix l'ésser persona, que defineix el ser intel·ligent, i és un llibre que recentment, amb tot això de la intel·ligència artificial, ha agafat una volada tremenda. Ja la tenia, ja hi ha moltes adaptacions, no? Va influir molt, per exemple, en el cinema del que es diu la nova carnalitat, de Cronenberg i tots aquests. O sigui, és una obra que la influència és un ventall que de moment sembla inacabable. Sí.
Com li vas com el vas agafar, com li vas com vas entrant una mica en l'estil, l'escriptura de la Mary Shelley, entenent que és un clàssic i que segurament en comparació amb d'altres obres o novel·les potser més modernes o amb un estil potser més proper, imagino que genera algunes dificultats, no?
Sí, primer, quan t'arriba un clàssic així d'aquest calibre, el primer és que fa respecte. El segon és mirar la feina feta, perquè en català hi ha hagut molt bons traductors. És una llengua que, per sort, ha tingut, en èpoques difícils, els traductors han mantingut la flama, per dir-ho d'alguna manera. Hi havia normalment em miro les traduccions precedents. N'hi havia una del Quim Bonzó, una altra de Maria Antònia Oliver. Llavors, però passa que Frankenstein té algunes dificultats textuals. Hi ha dues versions, hi ha la de 1818 i la de 1831. Nosaltres també mires aquestes coses, no?, per quina optar. Sembla que la del 31 va ser fruit de moltes pressions editorials que va rebre l'autora. La del 18, no cal dir-ho, la va haver de publicar de manera anònima, perquè no es considerava possible, en aquella època no era possible que una noia i tan jove doncs publiqués un llibre d'aquestes característiques, no? I bé, el primer pas és aquest, mirar la feina feta, perquè si hi ha sèrie, com m'ha passat amb altres classes, com ara Sherlock Holmes, mirar els doblatges, tot això crec que és, doncs bé, mirar si... I després has de tirar per les teves solucions, no? Optar per la teva versió de Frankenstein, en aquest cas, o de Dràcula. Però sí, després doncs, és una feina de ficar-te en l'estil de l'autora. També conèixer una mica el context, no? Perquè ja estava en un context d'autors romàntics molt important, que cita contínuament, no? I els llibres, jo sempre dic que no surten com un bolet en el buit, no? Per traduir-lo bé, també, certa idea d'en quin context surt aquest llibre, quin estil propugna, quin estil combat, perquè els llibres es fan a favor de coses i en contra d'altres, no? Això és la feina preliminar i durant el procés de traducció.
Comparat amb d'altres autors, autores, segurament és difícil posar-lo en un rànquing, però en quina posició posaries Mary Shelley o aquesta traducció a nivell del que dèiem, de desafiament, d'exigència, de trobar-li, no, aquest relat a la, i fer la bona traducció? No?
Té una prosa molt exigent, molt elaborada, molt atmosfèrica, que surten els Alps, surt el Pol Nord, tots els paisatges icònics pels romàntics, molt ben descrits, no? Surt Chamonix, i realment jo crec que dels, diguem, els tres grans arquetips del terror, com podrien ser el vampir, el monstre Frankenstein i potser el zombi, jo crec que és dels que, sobretot als recents temps, s'aguanta més bé i ens interpel·la més. Per tot això que us deia de la intel·ligència artificial, també està, diguem-ne, gratant els límits del que és ser persona intel·ligent, no? Que moltes coses ja les explorava ell aquí, en un llibre que va escriure en 18 anys, no ho oblidem.
Xavier, ara, abans d'entrar a l'estudi, em deies que estaves molt enfeinat, que portes unes setmanes, uns mesos, m'imagino, també, molt embolicat, una mica amb aquest... clar, arriba Frankenstein, que imagino que ja és una feina que fas ja fa un cert temps. Ara amb què estàs?
Bé, justament amb més coses d'aquest ambient de terror, i justament un altre llibre que va sortir de la mateixa juguesca que va sortir Frankenstein, perquè la història, potser explicada ràpid, però és una anècdota curiosa, que estaven tancats en un... L'estiu de 1816 va ser el que es coneix com l'estiu sense estiu, un dels més freds de la història, perquè l'any anterior un volcà havia entrat en erupció a Indonèsia i havia canviat el clima de tot el planeta, no? Uh-huh. Estaven tancats en una vila de Suïssa, estan avorrits, es llegien contes els uns als altres de fantasmes, les nits eren llargues i fredes, clar... I estaven justament la Mary Shelley, la seva parella, el poeta Percy B. Shelley, Lord Byron i el secretari de Lord Byron. I es van com fer una juguesca de que cadascú faci una història de terror i ens les llegim. Òbviament no van fer tota la novel·la, van fer, diguem-ne, el que ara en diríem una sinopsi, no?, per veure la reacció dels altres. Però bueno, els altres eren potser més inconstants i tarambanes, i Lord Byron no va arribar a escriure, o només un fragment. I els dos que realment van escriure va ser la Mary Shelley, que d'aquesta juguesca neix Frankenstein, i el secretari personal de Lord Byron, que era un metge, el doctor Polidori, que va escriure El vampir, que és amb el que ara estic treballant, i es considera el primer text de vampir de la història, perquè... En realitat era un retrat de Lord Byron, de com tractava la gent, no? Es va voler vengar d'aquest caràcter una mica, bueno, possessiu i punyatero que tenia Lord Byron, retratant-lo com un vampir.
Llavors ara estàs una mica com en aquesta temporada de ciència-ficció, no? I de una mica de terror, també, no?
Sí, m'agrada que hagis usat el terme ciència-ficció, perquè també hem parlat de terror, però aquesta novel·la és pionera de la ciència-ficció, absolutament. El científic boig, quants cops l'hem vist en mil variants, no? I també l'exploració filosòfica que té, com ell analitza què pot passar si la tècnica no té límits ètics, si la tècnica realment es desferma i entra en una espiral d'autoalimentació que no se sap ben bé cap on va, no? Ella és la primera que fa un tractament complet, novel·lístic, d'aquests temes.
Xavier, et recordem d'algunes altres presentacions i també d'haver parlat amb tu amb el personatge de Sherlock Holmes i molta d'aquesta literatura al voltant d'aquest conegudíssim personatge. També una mica en quin moment estàs, perquè l'encàrrec era important.
Doncs estem a punt de concloure els 7 volums. Ja sortiran aquest any, des de les pròximes coses, que també ja estan... Bueno, això ja està...
Ganes
d'acabar? Sí, home. Arribes amb 7 volums, arribes a entendre perquè l'autor va voler matar el personatge en un moment donat, no? I després el va ressuscitar. Però sempre des del carinyo, vull dir, és un personatge molt esquerp, però alhora molt tendre, i que... La seva relació d'amistat amb Watson t'arriba i és de les grans històries d'amistat de la literatura, no? Jo ho poso sempre al costat del Quixot o Sancho o del príncep Hal i Falstaff, no? com una història que va evolucionant al llarg de les novel·les, dels relats, no? Èpoques que viuen junts, èpoques que renyeixen, és fantàstic.
Xavier, volia preguntar una mica pel que és la feina, pel dia a dia, pels que no coneixem massa sobre el món editorial, la traducció. Com t'hem d'imaginar quan a tu l'editorial t'arriba aquest encàrrec? Quin és el procés? I una mica com és la teva feina?
Bueno, primer, aquesta fase preliminar ja l'he explicada, de mirar si s'ha fet res, d'indagar una mica sobre l'època, establir quin text partiràs, no? A vegades hi ha problemes crítics amb els textos, no? Després la feina, bueno, no és gens glamurosa, tampoc voldria presentar aquí. És una feina, diguem-ne, de moltes hores d'ordinador, de molta recerca de diccionaris.
Molta concentració, imagino, també, no? T'aïlles molt?
Bueno, provo d'anar canviant de lloc, alguns dies a casa, alguns a la biblioteca, però bueno, és una feina que per a l'esquena és fatal, per exemple, per entrar... Però bé, jo, a mi m'agrada perquè, bueno, és una forma de lectura molt intensa traduir, no? I realment la manera com t'endinses en obres, com a vegades prenen possessió també una mica la teva vida perquè estàs mesos amb aquella obra, no? Clar, la vida continua, et passen coses, no? I inevitablement la traducció es va tenyint de totes aquestes coses, també. També voldria dir que un llibre és un procés col·lectiu, encara que el traductor, perquè bueno, ja els editors han impulsat aquestes reedicions de clàssics, havien edicions que feia anys que no s'havien traduït o en alguns casos no s'havien traduït mai. La feina dels correctors és molt important. Vull dir, us heu d'imaginar com un procés, diguem-ne, quasi, no és un ritme geològic, però quasi que surti un llibre. O sigui, tu el lliures, llavors pot passar un any i mig, que allò es va... té el seu tempo.
Hi ha una feina col·lectiva.
S'ha de revisar. Sí, sempre l'han de llegir més de dos ulls un llibre.
La revisió entenc que, diguem, és una tasca, no sé si la consideres molt agraïda o poc, però...
Bueno, la tasca dels correctors l'agraeixo molt, perquè realment troben coses que passen per alt, òbviament. El que em costa més és revisar la feina que ja he fet, perquè és contínuament vas prenent com microdecisions, no? Aquest adjectiu, l'altre, no? I clar, tornar a revisitar alguna d'aquestes microdecisions quan creies que havies trobat la solució, molts cops no l'havies trobat, o no existeix l'equivalència perfecta, més aviat, entre dues llengües i dues èpoques, no? O sigui, és tot una aproximació, diguem-ne, al minimitzar els errors que s'aniran produint de distància, no? Per la mateixa distància entre llengües i èpoques.
Imagino que també molts dels encàrrecs a vegades et deuen dir, Xavier, aquí tens per fer la traducció, no? Per fer la teva part de feina, potser en terminis o no, i això segurament exigeix i estressa una mica més el calendari, però diríem, què podem pensar que del que et suposa a tu entrar en un llibre i fer una traducció?
Bueno, són mesos, realment són mesos. Ja amb aquest llibre no sembla molt gruixut, però bueno, això, en condicions òptimes, diguem, que no et passin coses extra literàries de personals a la teva vida, doncs 4 mesos podria ocupar perfectament un quatrimestre, o sigui, una traducció. Sense comptar després quan t'arriben les maquetes, la revisió i tot això.
Et coneixem molt per les traduccions en el català, de l'anglès, però també has fet coses en xinès?
Bueno, sí, molt al principi, com a traductor, vaig traduir una antologia de textos clàssics de xinès, no? Per un llibre, un petit llibre que es diu Introducció a la cultura xina.
Això és una altra guerra, no, això?
Sí, és una guerra que vaig abandonar perquè realment el manteniment del xinès és quasi com tenir un cotxe d'època d'aquests, que el manteniment no paga la pena, no? I diguem-ne, vaig decidir centrar-me en l'anglès, que prou feina tinc i prou maca que és com a llengua.
Clar, t'he anat preguntant una mica, depenent dels autors, imagino que també depèn de les èpoques, alguns treballs més... més contemporanis o més recents, les llengües són, al final són molt vives, i m'imagino que també aquí, no, hi ha una tasca també teva, no, del que és el llenguatge, no, dels girs, de les noves formes d'expressar, d'escriure, que aquí també has d'estar molt atent, imagino, no?
Bueno, de més recents, jo estic especialment content de la traducció de Graham Greene, del final de l'Idili, que també hi ha una pel·lícula, és una novel·la ambientada a l'època del Blitz a Londres, dels bombardejos alemanys, una història d'amor, diguem-ne, adúlter, molt, molt ben escrita, i que va ser una traducció de la qual, per destacar alguna cosa més recent, això que deies, el llenguatge és molt diferent, un llenguatge ja no victorià, perquè Frankenstein és anterior a l'època victoriana, de començaments del XIX, i una cosa que faig sempre és mirar aquella època que s'estava fent en català, per veure, no? I a vegades trobes coincidències sorprenents, com en el cas de Dràcula, l'any que s'estrena Dràcula, Àngel Guimerà estrenava Terra Baixa, que també, bueno, surt tot un món rural, una mica tètric, i vaig aprofitar aquesta coincidència per agafar elements dels llenguatges dels pagesos de Terra Baixa i traslladar-los als pagesos de Transilvània, no?
Està molt curiós. Xavier, tot aquest món de les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, tant pel que fa a la teva aplicació a la feina del dia a dia, com, evidentment, aquest univers encara molt incipient i, en molts dels casos, encara massa o molt artificial, no sabem quin nivell d'humanització pot arribar, una mica... Com estan les noves tecnologies en el teu dia a dia, en el teu món de la traducció, i com t'estàs mirant aquest àmbit de la intel·ligència artificial en relació amb les llengües, les traduccions...
Mm-hmm. Sí. Bé, en el meu cas no les aplico dintre del meu procés de treball, no aplico intel·ligència artificial. Sí que hi ha eines que et faciliten molt la feina, com recerques una paraula i te la busquen 10 diccionaris. Això els traductors del passat, doncs, havien de regirar els fulls i ho tenien més pelut en aquest aspecte. I justament Frankenstein il·lumina moltes coses del que ens està passant ara amb la intel·ligència artificial, perquè... és a dir, la intel·ligència artificial molts cops la descriuen com algoritmes de processament del llenguatge. És a dir, els tècnics s'han adonat que per semblar intel·ligent aquestes màquines han de sonar intel·ligents. Es van adonar que el llenguatge és clau, no? Hi ha un moment clau en la novel·la, que és quan Frankenstein aprèn a llegir. De fet, no és aquest monstre que va grunyint del cinema de terror, sinó que fa discursos i monòlegs molt articulats. Ell aprèn a llegir, llegeix els clàssics grecs, vull dir, no ens hem d'imaginar aquest. Perquè el cinema ha condicionat molt, no? Però clar, jo crec que la Mary Shelley també ens està dient, dintre d'aquest interrogant de què ens fa humans, que el llenguatge és una de les coses que ens fa, encara que sigui una criatura artificial com Frankenstein, el fet d'aproximar-se al llenguatge i d'adquirir-lo l'humanitza, no? I és una mica la frontera que estan intentant trencar aquestes màquines, també. També és inquietant perquè ens fa pensar que potser nosaltres també som algoritmes de processament de llenguatge. És a dir, potser a intel·ligent relacionem temes, com ara jo estic aquí, a vegades de manera una mica aleatòria, relacionem constel·lacions de mots, no? No és tan diferent el que es considera intel·ligència humana del que estan fent aquestes màquines, a vegades de manera aleatòria, no? Connectant coses, com dic, més que intel·ligent, sonen intel·ligent, però potser nosaltres també.
D'aquí uns anys, t'imagines que ha avançat o realment aquí una mica el que explicaves, no? Aquestes relacions, aquest element que ens fa molt humans, no? Molt racionals. És un àmbit on la tecnologia, la intel·ligència artificial, doncs hi ha una distància o unes dificultats que serà difícil d'arribar.
Home, abans que passin aquests anys, jo el que espero és que això es legisli, perquè, com deia, aquí amb la novel·la tenim un exemple de tècnica desfermada, sense cap mena de control. Primer de tot, hem de veure com s'han alimentat aquests algoritmes. Jo crec que ha sigut l'acte de pirateria més gran de la història, perquè l'han alimentat amb tots els textos, totes les traduccions, moltes traduccions que ni han pagat copyright ni res, amb tots els estils gràfics, perquè també generen pintures, tots tu pots dir, fes-me un quadre amb l'estil de tal dibuixant. O sigui, ha sigut un acte de pirateria, jo crec, el més gran des de la fundació de Hollywood, que el van fer allà per no pagar els drets als germans Lumière, no? És a dir, s'han apropiat de tot, ho han alimentat d'una manera massiva aquestes màquines i a veure què surt, no? Ha sigut un experiment bastant
molt de creativitat, molt de coneixement, no?
Sí, doncs clar, però qui sap si d'aquí uns anys li diu tradueix-me aquest llibre amb l'estil de Xavier Zambrano, i com que l'han alimentat dels meus tics, dèries, paraules, fetitxe o el que sigui, doncs, bueno, sonarà, jo crec que sonarà bastant bé. Clar, aquest és el perill, perquè això s'ha fet d'una manera, jo crec, molt a la brava, com solen fer els americans quan entren aquest concepte de frontera, d'exploradors, una mica Wild West que tenen, l'han aplicat també en aquest àmbit tecnològic, no?
Veurem. Sigui com sigui, el Xavier Zambrano real i el que ha traduït a Mary Shelley, aquesta obra de Frankenstein, el tindrem aquest divendres a la tarda a la Biblioteca Municipal, a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal, Ramon Bosch de Noia. Xavier Zambrano, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i acostar-nos la teva feina i també aquestes darreres obres amb les que has estat treballant. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Gràcies.
Penedès en xarxa.
Amb el grup penedesenc La Fresca cantarem fins 11:15 quan arriben les notícies de l'Alt i el Baix Penedès.
Com un pitilló dins foc oqueja. Eren les 12, això acaba de començar. Renfe, Xarango, Canet, Rock i Doctor Prats. Disco funky, estem sonant a la pari. Amb La Fresca rebentant els escenaris. This is New Flow, m'ho canten des del terrat. Ei, penya, dóna'm el to que se m'ha oblidat. D'aquest somni. Dins meu i marxaran per sempre. Si aquesta nit et dic canta com si fos l'última vegada, balla amb mi que avui la nit és llarga i has de
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Renfe oferirà expedicions per carretera durant la interrupció total de la circulació ferroviària de Sant Vicenç de Calders. A motiu de les obres a la infraestructura que DIF està realitzant per la renovació de les connexions nord i sud a l'estació de Sant Vicenç de Calders, hi haurà la interrupció total de la circulació de trens en aquesta estació al cap de setmana de l'1 i el 2 de març. La R4 iniciarà i finalitzarà el servei al Vendrell amb servei alternatiu per carretera de Sant Vicenç de Calders fins al Vendrell. Al matí del dilluns 3 de març es faran simulacions comercials a la nova infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona per tal de comprovar el funcionament correcte de les instal·lacions. Segons la companyia ferroviària, l'operativa s'ha dissenyat amb la Generalitat, que és titular del servei, els ajuntaments implicats i les plataformes de viatgers i viatgeres de Tarragona. Renfe ha posat en marxa un conjunt de mesures per garantir el millor servei possible durant les afectacions al servei ferroviari, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments per als viatgers de les línies R4, R2 Sud i regionals del Sud. Bellvei renova l'enllumenat del camp de futbol municipal. La setmana passada es va dur a terme la primera actuació dins el projecte de renovació del camp municipal de futbol de Bellvei. S'han substituït tots els focus d'il·luminació del camp per uns de nova generació que porten una gran millora respecte als anteriors, més lluminositat i millor cobertura en tot el terreny de joc, reducció de la contaminació lumínica i menor impacte ambiental, a més de menor consum energètic, contribuint a una gestió més sostenible. D'altra banda, el consistori anuncia que pròximament s'obrirà el procés concursal per l'adjudicació del projecte complet de renovació del camp, un pas més per millorar les instal·lacions esportives del municipi. Castellví de la Marca viu aquest cap de setmana el Carnaval. El dissabte tindrà lloc la 19a Rua de Carnaval de Castellví de la Marca, que comptarà amb la participació d'una trentena de carrosses i comparses de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. La sortida s'ha previst a les 9 de la nit. L'endemà diumenge, a partir de 11:45, hi haurà el pregonet i la rua infantil amenitzada per la carrossa del rei i la reina del Carnestoltes, acompanyats pel bruixot Pascol i la cort del Carnaval. En arribar a la Societat de la Múnia, hi haurà festa de Carnaval pels infants. I acabem explicant-vos que Sant Sadurní és la seu del Campionat d'Europa Sots-23 de seleccions d'hoquei patins. Sant Sadurní serà la seu d'una nova competició internacional de seleccions d'hoquei patins del 14 al 19 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa. El pavelló de l'Ateneu acollirà el Campionat d'Europa Sots-23, en què hi prendran part fins a 8 combinats estatals. La selecció espanyola estarà enquadrada al grup A, juntament amb Itàlia, Suïssa i Portugal. El dilluns 14 tindrà lloc la jornada inaugural, amb la cerimònia d'apertura a 8:15 del vespre, i a 9:15 serà el torn del debut d'Espanya davant Suïssa. Després de la fase de classificació, dijous 17 es jugaran els quarts de final, divendres 18 les semifinals i dissabte 19 la gran final i els partits que determinaran la resta de posicions. L'Ajuntament de Sant Sadurní, en col·laboració amb el Club Esportiu Noia, també ha mostrat interès en acollir l'any vinent la fase final de la Copa del Rei, coincidint amb el 75è aniversari de l'entitat.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
A la gent del detall, com sempre, dues bones recomanacions. Us proposem conèixer les famílies que han viscut a una de les cases històriques de Vilafranca, Cal Macià, el palau gòtic que hi ha costat de la Casa de la Vila, gràcies a una conferència que tindrà lloc dijous vinent a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. Ens ho expliquen la seva directora, la Inés Vallès, i l'historiador Josep Bosch. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Inés, des de l'arxiu us agrada donar visibilitat a les recerques que s'hi duen a terme, no? Que surtin d'aquelles quatre parets.
Una de les facetes de l'arxiu, una, és donar visibilitat a totes les recerques històriques i també a la contribució dels investigadors a la preservació del patrimoni documental, com és en aquest cas de Can Macià.
Sí, aquestes recerques que s'hi fan, segur que cada dia hi ha algun historiador, algun investigador cercant documentació, estudiant, no s'acaben publicant. Clar, seria complicat, no?, conèixer-les i saber una mica què s'hi cou a l'arxiu.
Bueno, el que s'hi cou a l'arxiu, a la sala de consulta, és un ambient, jo diria que exquisit, perquè és al final de la setmana tot el repertori de persones que venen a l'arxiu, sobretot, no és la majoria, però sí un percentatge molt alt, són gent investigadora, amb un cert nivell intel·lectual, investigadors, amb un currículum i amb uns interessos per la història de la comarca i del país. I al final es crea un ambient deliciós. Les consultes acostumen a ser llargues, són persones que poden passar tot el matí a l'arxiu, són periòdiques, gent que ve totes les setmanes, un dia, dos dies, tres dies, depenent de les presses o de la seva disponibilitat horària. Però aquest és un perfil d'ambient. Després també hi ha altres ciutadans que venen a consultar documentació, podríem dir, de vigència legal, no?, que pot repercutir a les seves tasques professionals, no?, com a arquitectes, obres, llicències d'activitat, empadronament, etc. No? Però al final el pes de la sala de consulta és aquest col·lectiu d'investigadors que fan molt grata la vida a l'arxiu.
I el Josep Bosch és un dels habituals?
El Josep Bosch és un dels habituals, efectivament.
Josep, com comença aquesta recerca de les famílies que han habitat, que han viscut Cal Macià?
Primer cal dir que de famílies n'hi ha moltíssimes, Penedès i arreu de Catalunya, no? I arreu del món, vaja. I el que és important en el cas de Cal Macià és el fet de que forma part d'un arxiu privat i particular d'una família concreta, però no és una família sola, sinó són diverses famílies i que han estat vivint en aquesta casa, que de fet és una de les cases importants i quasi diria jo una de les primeres que es van construir a Vilafranca en el seu origen, origen medieval, i que està situada en un carrer que justament té el nom de carrer de les Corts, que potser algú mai ha pensat per què es diu carrer de les Corts.
Ho has dit en plural, sempre ho diem en singular,
sí,
carrer de la Cort.
Sí, justament. I ho he dit en plural perquè en la documentació surt a les Corts, perquè en realitat a la casa de Cal Macià era el lloc, és l'escrivania de la Cort del Batlle, de la Cort del Batlle ara en singular, però al davant mateix hi havia l'escrivania de la Cort del Veguer, posteriorment. I, per tant, era el carrer de les Corts, perquè n'hi havia dues, en aquest cas, el Cort del Batlle i la Cort de la Veguer. La casa Macià era la Cort del Batlle, que venia del Cort del Batlle, i allà se situaven tots els notaris des de l'època medieval fins a principis del segle XX, quasi podríem dir perfectament. I que els primers notaris que van tenir l'escrivania del Cort del Batlle com a domini útil, que vol dir que cobraven la renda a altres notaris, però hi havia també els notaris principals que tenien com a propietat l'escrivania del Cort del Batlle, eren els Bartomeu. I els Bartomeu eren els primers notaris que venien nada menys de Sa Pobla, de Mallorca. I aquests notaris eren importantíssims, eren els primers burgesos que es van declarar notaris burgesos de Vilafranca del Penedès i que venien, a més, van recórrer, no van venir directe de Mallorca cap aquí, sinó que van passar per València, i a València, justament en una població que es diu Traiguera. I et dic tot això perquè és una de les coses que hem anat descobrint justament amb el propietari actual de Cal Macià, que és en Lluís Puig, una persona encantadora i que Vilafranca no sé si el coneixen del tot.
Sí, perquè ha fet unes quantes visites a les jornades de Portes Obertes i l'ha visitat a la fa ell personalment, i és una delícia, coincideixo.
Sí, la casa la coneix tothom, quasi, degut a les Portes Obertes aquestes que es fa al mes d'octubre, em sembla, si fa no fa. Ara, el que hi ha dins la casa, ell acostuma a parlar molt de la seva família, quan hi ha la porta, per la seva família, que són dels, per part de la seva dona, que és la Saavedra, que aquí tenim la poetessa Anna Saavedra, que tothom també ja s'ha fet un llibre relacionat amb ella, de les seves poesies i tal, però el que no se sap és d'on ve la Saavedra, que venen dels Bartomeu, venen dels Macià, venen dels Miret, venen de tota una sèrie de gent, i que tota aquesta informació està en nada menys en més de 100.000 documents que té la casa. Més de 100.000 documents, i que per primera vegada ell ha volgut que un historiador entri a la casa, en aquest cas jo mateix, i interessar-se per tota la documentació que hi ha i arribar a fer amb tot això un llibre de la casa i de tota la família i de totes les activitats que hi ha hagut en la casa i en la família.
Per tant, la conferència és la gènesi d'aquest llibre.
Serà una mena d'introducció a aquest llibre que es farà, i que el que sí fem el Lluís i jo és cada setmana veure'ns i comentar. Ell està davant meu, com estem ara tu i jo.
Aquí a l'estudi, sí.
I estem parlant de tota la documentació que va sortint, amb documentació afegida que jo tinc de la casa i de la família, i arribem a fer un pacte de tot el que serà aquest llibre.
Quin període cobrirà?
Cobrirà...
Mira, des de l'inici, des dels Bartomeu?
Hem descobert fins i tot la casa quan es va construir.
Ah, sí? Quan?
És el 1120. Hem descobert entre ell i jo, i a partir de la documentació que hi ha a la casa i la meva, que 1120 es va construir la casa i és la base de la casa. Lògicament, durant el temps hi ha hagut moltíssimes reformes a la casa, no? Per exemple, el forn de pa. Allà hi havia el forn, un dels forns de pa principals de la casa i de Vilafranca, perquè els forns de pa eren imprescindibles en la constitució d'una vila medieval, i que eren públics. Sabem exactament el lloc on estava situat el forn de pa. Arrel d'unes obres que ell va fer, va descobrir el forn. No hi ha cap fotografia al respecte, però sí que a través de la documentació hem intentat deduir el lloc on era. Vull que, per tant, hi ha tota una sèrie de coses que ens ajuden molt a entendre l'origen de Vilafranca, sobretot en aquest carrer. Perquè tant la Parellada com el carrer de les Corts són els dos primers carrers que es van fer a Vilafranca.
I entenc que la Casa Macià és anterior a la Casa de la Vila.
Sí, és molt anterior a la Casa de la Vila, perquè la Casa de la Vila justament va venir, estava abans de la plaça de la Constitució, i que posteriorment la Casa de la Vila es va comprar exactament el 1540, que també s'ha trobat la documentació, i quina part van comprar i a qui li van comprar. I sabem perfectament aquesta part de l'Ajuntament que abans pertanyia a Cal Macià, doncs en quin moment es va comprar. I els diners i tot.
Fins i tot quan va costar? Com va costar?
Com va costar?
Ho saps, de memòria?
Va costar, a veure si ho recordo de memòria, sembla que eren 500 lliures.
500 lliures.
Que és una quantitat bastant gran, que es va pagar a terminis.
Ah, sí?
Sí, no es va pagar de cop.
Ara estàs en aquesta fase de consultar tots aquests arxius, de mantenir aquestes trobades periòdiques amb Lluís Puig. Quan començarà la redacció i quina data podria tenir de publicació el llibre? Amb quin calendari treballeu?
La redacció s'està fent ja.
Paral·lelament.
S'està fent paral·lelament, per parts, per trossos, i ho estem comentant amb el Lluís, i jo penso que l'any que ve pot estar fet. No et sabria dir qui més ni res, però és feina. A part, jo estic fent també altres feines i altres descobertes en altres cases, però que crec que podem fer-ho l'any que ve.
Apassionant el que ens explica el Josep Bosch, i si en voleu saber més, fer aquest tastet d'aquest futur llibre, aneu aquest dijous vinent a les 7 a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, on farà aquesta conferència titulada Papers, documents, notaris i famílies de Cal Macià de Vilafranca. Inés, gràcies per dur-nos el Josep. Ha estat interessantíssim.
Gràcies a vosaltres per rebre'ns.
Josep, bona feina.
Només si puc dir un detallet, que arrel d'aquest contacte amb el Lluís i la Casa Macià, una sèrie de pergamins que hi havia a la casa, que jo vaig comentar doncs, que aquests pergamins haurien d'estar a l'arxiu perquè estaven plegats de maneres diferents i es podien fer molt bé, i ell ha fet una donació dels pergamins a l'arxiu, que penso que és una de les coses importants, que nada menys, sembla que són 67 pergamins que han estat dipositats a l'arxiu, que un moment o altre es podran consultar i estaran a l'abast de tothom.
Fantàstic. Doncs dijous escoltem el Josep a l'arxiu i ens retrobem, si et sembla, per presentar el llibre d'aquí un any.
Esperem que hi siguem molta gent.
I tant que sí. Gràcies. Anem per la segona recomanació de l'agenda al detall. A Sant Jaume dels Domenys, aquest diumenge, té lloc la Rua de Carnaval. I per conèixer tots els detalls, marxem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, parlem de Carnaval perquè ja el tenim a tocar. Som dels primerencs aquí a la comarca i concretament doncs, aquest diumenge serà la gran rua de Carnaval de Sant Jaume dels Domenys. Per explicar-nos tot plegat què és el que podrem veure, tenim a la regidora de festes, la Dolors Miquel. Molt bon dia, Dolors, com estàs?
Hola, molt bon dia, bé, moltes gràcies.
M'imagino que amb moltíssimes ganes de que es dugui a terme aquest primer Carnaval d'aquí de la comarca. I bé, explica'ns una mica com anirà tot plegat, quantes carrosses, quantes comparses tindrem, a partir de quina hora, que la gent doncs, ho apunti a tots els que ens estiguin escoltant per tal de venir aquí al municipi.
Doncs bé, sí, la veritat que ja ara amb nervis, no?, perquè ho tenim aquí a tocar, això ja és aquest diumenge, i res, l'hora és a les 12 del migdia, és l'hora oficial d'arrencar aquesta rua de Carnaval. Aquest any ens acompanyen diumenge doncs, 23 carrosses i una comparsa, almenys això de moment és el que tenim previst, esperem que no hi hagi canvis, amb carrosses que venen noves, amb gent que doncs, bueno, participa per primera vegada en aquesta rua de Carnaval del nostre municipi, i la veritat que bé, doncs molt, molt contents ja de tenir-ho aquí a tocar i de gaudir d'aquesta gran festa, perquè totes les festes són importants, però sí que és cert que el Carnaval doncs, aquí a Sant Jaume dels Domenys doncs, porta i aplega doncs, molta gent, no? Des de participants fins a públic, i això doncs, ens omple d'alegria.
Diria que és una més que l'any passat, podria ser, a nivell de carrosses?
Ara no, sincerament no recordo les dades de l'any passat, però els últims anys anem molt similars, eh? De fet, nosaltres tenim previst sempre, com a màxim, de fet, és això, 23 carrosses i dues comparses podrien ser. Per tant, estem amb el número de carrosses que tenim per bases i bueno, tenim doncs, una comparsa. Normalment anem pels mateixos números, sempre. O sigui, 23 i una, 23 i dues...
Sempre en aquest topall, no?, que podrien ser uns 2.600 participants, que són els que van venir l'any passat. Aproximadament.
Sí, tampoc no tinc ara jo encara, o si no, no els tinc jo, perquè això ho gestiona molt el tècnic, el Cristian és el que remena tots els números i tot, i encara doncs no tinc avui, suposo que aquesta tarda ja m'acabarà de passar els números oficials per tenir-los per diumenge, doncs perquè sempre a vegades hi ha baixes, o alguna comparsa que a últim moment diu al final no venim tants, o venim, llavors doncs, bueno, esperem sempre fins a l'últim moment, no? Per tenir-ho tot, però suposo que sí, que els números estaran molt doncs, pel voltant des de l'any passat, no?
De colles, d'on s'han inscrit, aproximadament? Quants municipis vindran aquí a Sant Jaume?
Bueno, la relació dels municipis acostumen a ser els mateixos de cada any, no? Vull dir, tenim colles del Vendrell, de la Múnia, de Calafell, evidentment tenim la colla de casa d'aquí de Sant Jaume, no? Que ve des de Lleger, Bueno, tenim una colla d'aquí del costat, també els que venen del Simpo, de Llorenç. Mm-hmm. Doncs, bueno, tenim diversitat, no?, de municipis que venen i ens acompanyen, doncs, com cada any.
Mm-hmm. A les 12 deies que es donarà el tret de sortida. Per on passarà? Tot i que ja sabem que normalment passa per davant de l'Ajuntament i de l'Església.
Sí, bé, la ruta tampoc no ha canviat respecte a altres anys. Arrenca sempre d'allà baix del carrer Mar, que és un del polígon, de la zona del polígon, diguéssim, del carrer Key, tocant el camp de futbol, i res, puja cap a la Rambla, al trosset del carrer Germanor, i ja, doncs sí, carretera amunt, fins a acabar darrere el carrer Enamorats, el carrer d'allà darrere. Uh-huh. És la ruta de cada any. Evidentment, doncs clar, evidentment passa per la part, l'eix, no?, més principal, que és la carretera, van de l'Ajuntament i també, uh-huh, com comentes tu, per l'Església, i bueno, i acaba, doncs, allà darrere.
Que enguany en el carnaval sigui, doncs, acostumats a com estem acostumats, que sigui, doncs, un 4 de febrer, aquest any que és més... s'ha allunyat una mica, us ha donat més marge a vosaltres? Ha sigut més fàcil a l'hora d'organitzar-ho o no? No afecta gaire?
No, en aquest aspecte, bueno, l'únic que hem de tenir sempre en compte és a l'hora de treure bases i treure les inscripcions, no? Uh-huh. Doncs que, bueno, has de buscar quan creu el carnaval, doncs per fer-ho amb el temps necessari per poder-ho dur a terme amb tranquil·litat, no? Uh-huh. Però per la resta no ens afecta. O sigui, bueno, com més cap a finals de febrer o començaments de març és, doncs potser, mira, el temps a mi ens acompanya una mica més, no?
Sí.
Això sembla que ja potser no fa tant de fred, sobretot pels que surten, no? Sí. Però per lo que és organització, a nosaltres no ens implica. Sí que, mira, tenim una mica més de marge perquè venim de Nadal, no? Mm. I com més a prop estem de Nadal, doncs, bueno, jo com a regidora de festes és allò que és una cosa darrere l'altra, no?
Clar.
I en aquest sentit sí que tens una mica més de marge. Però, bueno, es va fent tot. Jo estic fent Nadal i ja estic fent Carnaval. És a dir, al final, quan estàs a les festes de Nadal, ja les has treballat, no? Exceptuant els dies que sí o sí, bueno, doncs ja sabem tots quins són i que s'han de fer actes i que llavors els has de fer. Però, bueno, la resta ja ho tens treballat. Però el Carnaval és igual. Com que ja t'hi poses en temps, doncs, bueno, ja ho vas tenint tot preparat i al final t'adeques al calendari que et toca.
Clar. L'any passat, a banda de la Rua, va haver-hi més actes. Tindrem més actes tipus Carnaval Infantil o alguna associació que faci alguna coseta especial pel Carnaval aquests dies?
Sí, nosaltres com a Ajuntament, en principi demà dissabte farem la festa infantil a la Societat de Sant Jaume com cada any i aquesta tarda fem un taller de màscares.
Wow.
Llavors, bueno, a la biblioteca, allà a la sala gran de la biblioteca. Llavors, bueno, si acompanyem una mica aquesta festa del diumenge, doncs amb un taller de màscares i la festa de la canalla, que sempre la fem el dissabte a la tarda a la Societat de Sant Jaume, que ens cedeixen les instal·lacions.
Aquest taller és nou aquest any, perquè altres anys diria que no s'havia fet.
Bueno, vam fer fa... no sabria dir ara quan va ser exactament. Ja, com a regidora ja en vaig fer un també de taller el divendres abans. I bé, aquest any, doncs, bueno, com hem volgut també tornar-ho a recuperar, no?, i mirar de fer algun acte més. També, doncs, bueno, al final, quan tenim la biblioteca ara tan noveta,
sí,
i doncs la volem
aprofitar, no?
Potenciar i fer-hi coses allà, i bueno, doncs vam considerar de fer un taller.
Uh-huh. Escolta, i tu com a regidora com vius aquest carnaval, o com viuràs aquest carnaval?
Bueno, jo sempre ho dic, és el carnaval que menys veig, realment. O sigui, jo el carnaval els veig, ho veig les carrosses i veig tots els altres municipis, no? Perquè aquí, doncs, bueno, he d'estar perquè tot vagi bé, pendent de l'arribada de les carrosses, del recorregut, llavors no gaudeixo tant de lo que és veure realment ni les indumentàries, ni les carrosses, ni res, no? perquè és més la fixació de aquest ja arribat, aquesta també, ha anat tot bé, aquí, allà, o s'ha tallat, o... Bueno, és tot una... és el que passa, no? Quan l'acte el fas tu, doncs no el pots arribar a gaudir tant, no? Però jo només que ho gaudeixin els veïns del municipi i tots aquells que ens acompanyen aquest dia, doncs ja en tinc prou, la veritat.
Clar. I ets de les que acostumen a anar-hi a altres rues o amb la de Sant Jaume ja en tens prou?
No, jo, per el que et dic també, no? Perquè com que la de Sant Jaume no la puc acabar de gaudir del tot com voldria, doncs acostumo a anar doncs, a veure altres rues i m'agrada anar a altres municipis i poder també participar, no? De la mateixa manera que m'agrada doncs, que la gent del voltant doncs, vingui a la de Sant Jaume, doncs jo també, si puc, em desplaço amb alguna per poder també gaudir de les dels altres municipis.
Doncs Dolors Miquel, regidora de Festes de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Molt bé, gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, diumenge us esperem aquí a Sant Jaume per gaudir d'aquesta rua de Carnaval i fer festa entre tots.
I tant, allà estarem. Una abraçada.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Ja he trobat la manera d'aprendre a caminar. He enterrat les coses que em feien dubtar. I no m'ho esperava, però em vaig trobar cantant.
Serem més forts, canta Miqui Núñez. I amb ell tanquem aquesta segona hora. Després, una pausa publicitària i el butlletí de notícies de les 11. I a les 11:06 ens retrobem aquí amb el cinema.
S'atura el món, s'atura el món, i només per un instant sembla que sortim volant i ens hem trencat tants cops, hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada i em vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps. Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat.